Treu-te la son de les orelles escoltant El Matí a Ràdio Sabadell.
Els vallesans destinen 4 de cada 10 euros que ingressen a pagar les mensualitats de lloguer, mentre que el percentatge que es destina a les quotes de les hipoteques és del 23%. Tot plegat en una comarca que té 395.000 habitatges, cosa que suposa un 10% del total de Catalunya. Són algunes de les dades que més criden l'atenció de l'informe Dinàmica, accés i característiques del parc d'habitatge del Vallès Occidental que ha elaborat l'Observatori del Consell Comarcal. Descobrim aquestes i d'altres xifres i ho fem conversant amb l'Oriol Mestre, que és tècnic de l'Observatori del Consell Comarcal. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia a tots.
Quants habitatges hi ha al Vallès Occidental?
A veure, segons les dades del cens de l'any 2011, que és una font que tenim disponible, hi ha gairebé 400.000 habitatges, 394.000, distribuïts entre els 23 municipis doncs, de la comarca.
Uh-huh. Ah, clar, el cens és del 2011, això vol dir que no tenim dades més actualitzades que aquestes del 2011?
Hi ha dades parcials, depenent doncs, de cada municipi, però que siguin dades comparables entre tots i agregables, no les tenim disponibles en aquests moments. En tot cas, sí que tenim doncs, les tendències de ritme de construcció de nous habitatges i és evident doncs, que del 2011 cap aquí, si hi ha hagut un volum de construcció d'habitatges constant, doncs, podem aventurar doncs, que estem per sobre dels 400.000 habitatges a la comarca.
Uh-huh. Per sobre dels 400.000 habitatges estaríem a la comarca i quins usos tindrien aquests habitatges?
A diferència d'altres comarques de Catalunya, doncs té un ús bàsicament d'ús principal, és a dir, no tenim gaire habitatge d'ús secundari, és poc més del 3%. En altres comarques, doncs aquest tipus, doncs el parc d'habitatges hi ha molta segona residència i per tant té unes característiques diferents. És a dir, la gran part d'habitatges que tenim a la comarca és per ús principal. Molt residualment tenim ús secundari en alguns municipis de la Franja Nord. I és veritat que en el cens del 2011 identifica també un percentatge d'habitatges buits, que en aquest cas l'identifica amb un 11%, si bé cal tenir present que no són, és una identificació d'habitatges buits amb una definició molt àmplia del concepte.
Mm-hmm. Què vols dir una definició molt àmplia del concepte?
És a dir, si ho comparem amb la definició que fa el decret, la recent normativa d'habitatge buit, són habitatges que en un moment donat estan buits i que poden tenir diferents usos, a vegades barrejats en comercials. Quan parlem d'habitatge buit en el marc de la llei que la Generalitat de Catalunya ha aprovat en diferents decrets, són habitatges que porten 2 anys sense tenir un ús i, per tant, sense tenir un gent que hi visqui de forma activa. El cens el que fa és únicament identificar en un moment puntual si aquest habitatge està buit o ocupat. Això no vol dir que sigui un habitatge potencialment ocupable l'endemà. Uh-huh. D'aquest 11%. Uh-huh. Per tant, quan parlem d'habitatge buit, doncs les xifres que agafem i la font que s'agafa s'ha de tenir doncs, molt present.
Uh-huh. Com són aquests pisos? És a dir, de quines dimensions tenen? Quantes habitacions? Es pot fer una mitjana? A quina edat?
A veure, la dimensió estàndard bàsicament són pisos. Un 35% tenen entre 76 i 90 metres. Un 75% tenen entre 3 i 5 habitacions. El parc d'habitatges que tenim a la comarca, gairebé el 50%, un 44%, s'ha construït entre l'any 1981 i 2011. Per tant, és cert que cada municipi té una dinàmica diferent, però en el cas de la nostra comarca, durant aquest període, el 1981-2011, hi ha un seguit de municipis de franges mitjanes o ciutats o pobles grans que han construït força habitatge. En canvi, potser les grans ciutats com Terrassa o Sabadell, aquesta forta construcció va ser en el període dels anys 60 als 80. Però la comarca ha tingut municipis que han construït molt habitatge en aquest període del 81 al 2011 i això fa que el nostre parc del conjunt, un 44%, sigui relativament, doncs, diguéssim, bastant nou.
Uh-huh. Deies, però, que hi ha algunes excepcions, com Terrassa i Sabadell, i entendràs que et pregunti també una mica aquestes dades globals que hem desglosat a nivell de la comarca, quines serien les especificitats del cas de Sabadell?
Bé, en l'estudi hem fet diferents blocs d'informació. Una és les característiques del parc d'habitatge, una altra informació és el ritme de la construcció, una altra informació són els preus i accessibilitat, i altres són dades socials. Cada municipi dintre d'aquests blocs pot tenir algunes singularitats concretes. Quan dèiem el parc d'habitatge, en el cas de Sabadell, Terrassa i aquestes ciutats amb més història de construcció, doncs, tenen un parc més vell, perquè van tenir una forta en construcció doncs, en el període que comentava abans. En el cas de les característiques del parc, ens trobem que hi ha municipis que tenen un tipus d'habitatge diferent doncs, de les grans ciutats. Podem trobar amb molt més predominància de l'habitatge unifamiliar. Això ens podem trobar en municipis com Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls, en el qual doncs, les característiques del seu parc d'habitatge són diferents que grans ciutats de la comarca. En el cas de Sabadell, de les característiques del parc, aquestes serien bàsicament les diferències. En el que és altres dades doncs, de preus o de preus i de ritme de construcció també hi ha diferències. En la visió de conjunt, si em permet, doncs, a nivell doncs, de preus del lloguer, i el que destaca sobretot l'estudi és que a nivell de conjunt de la comarca ens trobem amb les dades de preus de l'any 2000-2008. Actualitzant les xifres de l'any 2018, estem ja a la comarca amb un preu del lloguer doncs, de 686 euros, quan l'any 2008 estàvem a 683. És a dir, després de 10 anys tornem a estar en el moment històric que s'havia identificat el preu més elevat del lloguer a la comarca. En el cas de Sabadell és gairebé el mateix. Està l'any 2018 amb una mitjana del preu del lloguer de 632 euros, molt lleugerament per sota del preu de la comarca, i està gairebé a la xifra de l'any 2008, que era de 663. Per tant, Sabadell, com a ciutat gran de la comarca, marca una mica la tendència del conjunt d'aquest territori i es troba una mica en aquesta mateixa situació. Després d'un descens d'aquest preu als anys 2010 fins al 2014, amb aquests últims 4 anys ja hem tornat en el preu de l'any 2008.
Clar, entenc que això té unes implicacions, que vol dir que malgrat el context en què s'ha viscut un descens evident del nivell de vida dels ciutadans, l'habitatge torna a estar a nivells de quan els ciutadans tenien un altre nivell de vida, quan els ciutadans tenien un altre salari, no? Quan es parlava de mileuristes i eren casos excepcionals i ja eren situacions molt complicades, no? Per tant, aquestes dades posen de manifest una mica una realitat allunyada d'una banda i l'altra, no?
Bé, el que fem per estudiar aquesta problemàtica que comentes és mesurar realment l'esforç que fan les famílies per accedir a l'habitatge. En aquest sentit, el que bàsicament es fa és veure el cost que té l'habitatge, veure la renda que tenen les famílies i veure quin percentatge d'esforç fan per dedicar en aquest import. En general, aquest índex d'esforç econòmic, els diferents estàndards d'Europa i directrius consideren que més d'un 30% de dedicar el cost de les famílies a l'habitatge està en risc d'exclusió i és un problema que no hauria de passar. Nosaltres tenim dades de renda fins a l'any 2015 i el que fem és un indicador per mesurar aquest esforç que fan les famílies. En el cas del lloguer, ens adonem que la problemàtica és força extensiva a tots els municipis, perquè la totalitat dels municipis, amb una excepció que és Badia del Vallès, l'esforç que fan els seus ciutadans que estan en règim de lloguer, la mitjana és per sobre el 30%. La mitjana de la comarca és un 38%, però és una cosa extensiva a tots els municipis. Per tant, realment, les famílies o per la ciutadania que lloga un habitatge, la mitjana està per sobre d'aquest indicador, i en el cas de Sabadell també li passa el mateix. Uh-huh. En el cas de la compra-venda, que potser que es mesura quin és l'esforç que han de fer la ciutadania per poder començar i accedir a un règim de compra, aquest esforç és d'un 23%, i és cert que només en el municipi de Sant Cugat del Vallès es situa per sobre del 30%. Tot i això està a prop del 30% i per tant també és un esforç important, però és menor que l'esforç que han de fer per accedir al règim de lloguer. En qualsevol dels dos casos estaríem en una situació molt elevada i per tant sí que tenen certes diferències segons el tipus de règim, però la situació general és que gran part de la població que ha d'accedir a l'habitatge està en aquestes xifres que són bastant elevades. Per tant, més que el preu del lloguer, quina és la mitjana, és interessant contraposar-ho amb aquests preus de renda que tenen les famílies per poder tenir informació de quin és l'esforç que suposa. Mm-hmm. Evidentment, la recuperació econòmica no ha anat amb l'evolució que ha augmentat el preu de l'habitatge, és a dir, doncs, l'evolució doncs, dels ingressos salarials o l'evolució doncs, de la distribució de la renda no ha augmentat aquests últims anys al mateix ritme. I per tant, entenem que, si bé tenim dades del 2016, aquest percentatge segurament està més accentuat a partir del 2017 i 2018. És a dir, que si poguéssim tenir disponibilitat de dades de renda dels últims anys, aquest esforç que fan les famílies segurament seria més elevat perquè la variació dels salaris i de la renda ha sigut inferior a l'augment dels preus de l'habitatge.
Uh-huh. I a tot això, a banda, també us fixeu en d'altres dades, com per exemple allò que parlàvem al principi, no? De la construcció, si s'està construint sí. o no s'està construint, i veieu una recuperació en aquest sector econòmic.
Bé, és una recuperació lenta, però que es va iniciar a partir de l'any 2014 i que paulatinament ha anat doncs, augmentant i agafant ritmes previs a la crisi. No ha sigut un augment tan accelerat com els preus, i a la comarca el que sí que veiem és que el que és la construcció d'obra nova ha sigut una acceleració menys intensa que el conjunt de Catalunya. És a dir, s'han començat menys noves promocions que en relació al que ha sigut el ritme de Catalunya. Això l'últim any, revisant les dades del 2018, sembla que la comarca ja torna a agafar una mica el mateix ritme que el conjunt de Catalunya, i per tant, doncs, bueno, sembla que sí que s'ha recuperat a partir del 2014 tot el que és el ritme de la construcció, sobretot també analitzant les dades del tipus de promoció, doncs de la promoció privada. És a dir, en aquests moments el que seria el ritme de construcció del sector privat, quan tenim sector privat, quan es construeix podem dividir entre el sector privat i promoció social, obra d'habitatge de protecció oficial, que pot ser d'iniciativa privada o iniciativa pública, però aquest tipus d'habitatge sí que no s'ha recuperat en els últims anys. És a dir, quan fa 5-6 anys enrere es construïen un percentatge, un total d'habitatges, el 50% acostumava a ser o prop del 50% per habitatges de protecció oficial, i aquest volum d'habitatges no s'han recuperat aquests últims anys. Sí que ja comença a tenir les mateixes xifres tot el que és l'habitatge privat.
Mm-hmm. Clar, de fet, en aquest sentit, analitzeu, per exemple, que abans del 2013 l'habitatge protegit afectava el que és el 50% del parc construït, i ara ha passat a ser gairebé residual amb només un 10% del parc acabat, no? Això és un comportament estàndard als municipis de la comarca i alguns casos que en són excepció.
A veure, això són tendències i, per tant, inclús necessitaríem tenir informació més històrica per poder analitzar-ho en detall. Sí que és cert que la comarca, en el període que analitzem 2003-2017, de forma molt extensiva a molts municipis, ha passat a ser residual aquesta construcció d'habitatge. Sí que sobresurt alguns municipis en el qual és més del 6%, i en aquest cas la ciutat de Sabadell està per sobre d'aquest 6%, d'aquesta mitjana, s'ha construït habitatge de protecció oficial més elevat que la mitjana comarcal. Però el que més destaca és que la comarca, aquest percentatge és inferior a altres àmbits territorials. És a dir, si ho comparem amb Catalunya o l'àrea metropolitana, aquesta construcció d'habitatge ha sigut superior que la nostra comarca. Per tant, hi ha diferències de la comarca en comparació a altres àmbits, que sí que s'han vist un descens però no tan exceptuat, i a dintre de la comarca sí que hi ha alguns municipis en els quals s'han construït alguns habitatges de protecció oficial i en d'altres que inclús no s'ha construït cap en els últims anys.
Us heu fixat també en una xacra relacionada amb el món de l'habitatge, com són els desnonaments. Clar, teniu dades de l'any 2016, en què parleu de 1.256 desnonaments, dels quals sí. un 67% relatius a habitatges de lloguer.
Sí, crec que això és una conseqüència de tot el que hem anat explicant anteriorment, quan els preus de lloguer han patit un augment important. Per tant, doncs, els desnonaments han mantingut constant en volum, però han augmentat i haveran augmentat els últims anys tot el que són desnonaments per lloguer. El cost és molt elevat i, per tant, hi ha un moment en què segurament les famílies no poden continuar pagant aquest lloguer. Per tant, té una certa lògica, doncs, del que comentàvem abans, l'esforç que fan les famílies és molt elevat hi ha unes conseqüències, doncs, que les xifres de desnonaments, sobretot en règim de lloguer, amb un 86% del total, siguin les més importants.
Mm-hmm. Clar, totes aquestes dades posen de manifest una situació, doncs, d'un parc de l'habitatge i una situació al voltant del món de l'habitatge que entenc que ha estat canviant, no? És una realitat, una foto, diguéssim, molt diferent la que genera a dia d'avui o a dia de 2016 a la que generava el 2003?
No, home, el 2003, l'estudi no agafem dades fins al 2003 i, per tant, se m'allunya una mica. Sí que l'estudi el que identifica és que després del pic del 2008, en el qual hi havia un ritme de construcció i uns preus molt intensos i molt elevats, hi ha un descens important de preus i de ritme fins a l'any 2014, en general, que això va d'acord amb la situació de crisi que viu la població, i que ara, doncs, els últims 4-5 anys tot això s'ha accelerat i ha augmentat i ens situa un altre cop una miqueta amb les xifres de l'any 2008 en el que són el tema dels preus. Segurament, com comentàvem abans, això no s'ha acompanyat d'una recuperació a nivell, doncs, de les famílies, econòmica al mateix ritme. Potser a nivell macroeconòmic sí que les xifres, doncs, d'evolució del PIB i evolució, doncs, del mercat laboral són positives en qüestió de volum, però el que és amb l'impacte amb les famílies no ha sigut el mateix. I, per tant, no estem en la mateixa situació. Evidentment, ha tingut una evolució i ara segurament estem un altre cop a la casella de sortida de fa 10 anys enrere.
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat totes aquestes dades a l'Oriol Mestre, que és tècnic de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que és qui ha elaborat aquest estudi sobre dinàmica, accés i característiques del parc de l'habitatge a la comarca. Gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Al matí, amb Mireia Sanz.